Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Vuit minuts passen ja de les 12 del migdia. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i, com sentiu a través d'aquesta sintonia, arriba el moment de parlar de cinema al Sant Cugat a fons. I ho fem en companyia de l'Àngel Comas. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia, què tal?
Com ha anat la setmana?
Bé.
Sí?
Bé. Cinematogràficament, vols dir?
No, t'estic preguntant...
Cinematogràficament, doncs, ha estat una... personalment bé, no? Cinematogràficament, una setmana amb molts...
Déu-n'hi-do, carregadeta.
Sí, molts passis de premsa, alguna cosa bona, alguna cosa dolenta, alguna cosa... Però bé, ja anirem parlant.
Molt bé. Eva, bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Doncs, si us sembla...
Com t'ha la setmana, Eva?
A mi, molt bé.
Sí.
Cinematogràficament?
També.
Sí? Segur?
Sí, molt bé.
Molt bé, doncs anem per feina. Comencem per les estrenes i la crítica.
Efectivament, estic molt contenta cinematogràficament parlant perquè a Sant Cugat s'estrenen quatre pel·lícules: El Coro, Pan, Viaje a Nunca Jamás, Golpe de Estado i Segon Origen, que després l'Àngel ens en farà crítica. Comencem parlant del Coro, que és una pel·lícula que es farà a Yelmo, que explica la història d'un noi rebel i solidari amb bastants problemes que... Bé, tot i sentir-se fora de lloc en una escola privada, el noi decideix formar part del cor de l'escola, doncs per fer una mica més d'amistats. Seguim amb més estrenes?
Sí, perdona,
però molt ràpidament, perquè
sí, haurem d'anar
a fer la crítica de la pel·lícula.
Vull dir una cosa del Digues. Coro, que la dirigeix un home que es diu François Girard, que és un home que va fer una obra mestra que es deia Violín Rojo, i a les seves pel·lícules sempre acostuma a lligar música i cinema. És un home molt interessant per aquest concepte. Res més.
Perfecte. Apuntat. Seguim amb Pan, que la podrem veure a Yelmo. Pan, Viaje en un Viaje a Nunca Jamás. La pel·lícula està basada en la història de Peter Pan, dirigida per Joe Wright, que és director d'Orgullo y Prejuicio, Persuasión, també d'Anna Karenina, i doncs parla del Peter, que és un noi rebel de 12 anys que ha passat tota la vida en un orfenat de Londres i durant una nit delirant es veu transportat al país de mai més, de Nunca Jamás, que seria...
Sí, voldria afegir el que has dit, que això és una prequela de Peter Pan. És a dir, mai sempre s'havien fet adaptacions de Peter Pan. Això és el que li passava a Peter Pan abans que comencés la seva història.
Interessant, doncs, perquè es va fer la pel·lícula de Peter Pan quan ja era gran. Doncs mira, prequela. Seguim, perquè ara hi ha Golpe de Estado, la podem veure a Yelmo, però també a Cinesa, i explica la història d'una família nord-americana que es trasllada a un país estranger per començar una nova etapa, però aquesta nova vida es veu alterada quan es troben enmig d'un cop d'estat al país asiàtic on viuen. I ara sí, anem a l'estrena, podríem dir, de caràcter més important, perquè seria una producció d'aquí casa nostra, de la que també farem la crítica, que és Segon Origen, que la podrem veure a Yelmo i a Cinesa.
Sovint em pregunto què hauríem fet els últims dies si ho haguéssim sabut.
Diuen que són fenòmens naturals, però tu ja saps el que està passant.
Senyal de vida humana. No ve ningú.
Segon Origen, basada en la novel·la de Manuel de Pedrolo, manuscrit del Segon Origen, que molts la coneixerem perquè ens l'han fet llegir a l'escola. Àngel, no sé si a tu te la van fer llegir a l'escola,
no,
crec que no.
No l'havien escrit quan anava a l'escola.
Crec que encara no. Doncs bé, per qui no l'hagi llegit, la humanitat ha estat aniquilada per una força d'origen extraterrestre. És llavors quan els dos únics supervivents, l'Alba i el Didac, es recuperen de la catàstrofe per sobreviure en aquest planeta. Hauran de començar de nou perquè han quedat sols en el planeta Terra. Són els únics supervivents, doncs, d'aquesta catàstrofe. Àngel, endavant.
Bé, ja que la coneixes perfectament, no? Sí. Millor que jo, segur. Jo l'he llegit la setmana passada per poder fer aquests comentaris, però bé, i tu la coneixes perfectament, pel que veig.
També.
Diríem que jo normalment no comparo mai les obres, les pel·lícules amb les seves obres originals. Penso que no s'ha de fer. Tu, si hi ha una pel·lícula sobre una obra de Shakespeare, jo no puc dir que allò, el Shakespeare feia això i l'altre, i els altres una altra cosa. Perquè no, però en aquest cas, que gairebé em veig obligat, perquè hi ha una sèrie de coses que surten a la pel·lícula que s'han pres llibertats sobre la novel·la. La novel·la, jo no sé si Eva, si estàs d'acord o no, és una cosa, és una reflexió sobre la possibilitat de regenerar un altre cop la Terra a través d'una catàstrofe que allà diuen que està feta, destruïda per ovnis, i també hi ha una cosa final sobre la cosa de Nieva, perquè clar, si només queden un home i una dona sols i s'ha de reproduir la humanitat.
I no direm com acaba, però
no ho facis.
Òbviament no ho direm.
La novel·la o la pel·lícula?
Bé, les dues coses. Espero que aquesta llibertat, com a mínim, en el final no existeixi. No. Aquesta llibertat que dius que s'han pres, que ara ens diràs.
No, ho diuen, no ho diuen. No, però vull dir que, clar, s'han pres una sèrie de llibertats, per exemple, que l'origen del cataclisme, com he dit, allà a la novel·la són ovnis, aquí no se sap. No sé quin és l'origen del cataclisme. Aleshores, no sé, jo volia dir que aquesta cosa poètica, filosòfica, la pel·lícula no la respecta i es converteix en una pel·lícula més d'apocalipsi, que n'hi ha moltes de pel·lícula, allò que es queda un home sol, una dona sola, i a partir d'aquí es munta una pel·lícula de ciència-ficció que té més de thriller. Aquí, per exemple, s'ha afegit el personatge del Sergi López, que a la novel·la no surt, i el posen com a dolent, i és clar, tot això fa que la pel·lícula perdi aquestes possibilitats de reflexió filosòfica que tenia l'obra original del Pedrolo i es converteix en una pel·lícula més de ciència-ficció, que a sobre té una sèrie de falles de molts tipus que no entenc com la gent que fa el guió no se n'adona. Per exemple, la pel·lícula aquí, doncs no sé, la noia, la protagonista, que està molt bé, li han augmentat l'edat. Per què? Perquè així poden utilitzar la mateixa protagonista. Ara, aquí té 20 anys, la novel·la en té 14. I la pel·lícula, aquí, a la pel·lícula, transcorre durant 14 o 15 anys. Clar, viuen a l'aire lliure. I la noia està més blanca que una patena, no sé. I a la novel·la diu que és bruna. Per exemple, això és un detall, no? Després, a la noia, el dolent li tira un tret a la cama. I a l'escena següent, un tret que li fa mal, que li diu, a l'escena següent ja la noia pot caminar perfectament i no té cap tret a la cama. El protagonista, el dolent, li fa unes tortures a la mà amb unes tenalles i li trenca les mans. A la segona escena ja té les mans perfectes. És el moment, l'escena. Altres coses. Aquí, durant la pel·lícula, 14 o 15 anys, la noia comença a enregistrar els seus records, inclús com una mena de selfie de vídeo, i no hi ha energia en el món, perquè s'acaba l'energia. Doncs aquell telèfon mòbil en què es registra dura 14 o 15 anys. A mi el meu telèfon mòbil s'acaba.
Se m'acaba la bateria resistent.
Se m'acaba la bateria cada dia. Llavors, clar, hi ha coses d'aquestes, no sé, n'hi ha notat alguna més. Hi ha una mena d'homenatge al Camp del Barça, que és una concessió, Camp del Barça derruït, que dius, i coincideix amb el moment en què el noi perd la seva innocència. És a dir, imagineu-se les connotacions i les lectures que té això. El noi perd la seva innocència, és a dir, que la noia
sí,
que
perd
la seva innocència, en el Camp del Barça derruït. I hi ha una panoràmica, un travelling cap enrere, que es veuen la parella allà nusos amb el Camp del Barça derruït. Aquí pots perdre, bueno, no sé, semiòticament es pot treure el que vulguis. Després tinc, no sé, l'ecologisme de la pel·lícula, que estaria bé, ja no s'explora més que al principi. És a dir, que penso que la pel·lícula, doncs, està bastant malament.
també comentaves fora de micro que apareix una retrospectiva de Bigas Luna, potser és per fer-li una mica d'homenatge, de record.
Sí, també hi ha una mena de... Hi ha una projecció amb un llat que fa el Sergi López, que també no sé com treu l'energia, d'on treu l'energia, que passa amb una càmera convencional de cinema pel·lícules del Bigas Luna com una mena d'homenatge. Sembla bastant penós, vaja. No crec que li hagués agradat molt a en Bigas, això.
Tu creus que Carles Porta, que és realitzador, també és guionista, jo el conec personalment de coses de documental, per exemple, sí, del de Thor, del de 13 cases i 3 morts, jo el conec d'aquest documental, llavors m'ha sorprès que el posessin a una pel·lícula, però vaja,
no,
escolta, mira tu.
Té la seva explicació. Carles Porta és la propietat i el Tartí de Films, que és la productora a la que Bigas Luna li va confiar tota la preproducció de la pel·lícula. Al morir el Bigas Luna, Antàrtida tenia els drets, i llavors a Carles Porta ha fet la pel·lícula,
ja
seguint, més o menys, diu, les indicacions que li va deixar en Bigas Luna.
El guió és de Bigas Luna?
Bueno, això mai se sap, perquè la pel·lícula crec que la firmen, no estic segur si 4 o 6 guionistes, entre ells Bigas Luna, i la pel·lícula, oficialment en els títols de crèdit, diu que Bigas Luna i Carles Porta són els directors, cosa que no pot ser perquè el Bigas Luna no va dirigir res.
No li va donar ni temps, no? Això ho desconec. Ni temps d'anar...
No, perquè Bigas Luna estava malalt, la seva pel·lícula anterior ja la va rodar en cadira de rodes, i aquesta última no li va donar temps de fer res més. Ja està.
D'acord. I amb això...
Amb això acabem la crítica, acabem el repàs a les estrenes de la cartellera. Avui hem parlat del segon origen. Fem un trencall amb aquesta primera part de l'espai del Making Of, perquè aquesta temporada i un cop al mes Àngel Comas ens portarà una persona, un convidat, per parlar de cinema,
sí,
directe o indirectament, no?
Per parlar de què pensen alguns gugatencs, els més rellevants, evidentment, sobre el cinema, quina és la seva relació, i no sé, el cinema és un art o no és un art, està desapareixent o no està desapareixent, es veu d'una altra manera, es veu en un mòbil, també. Avui tenim en Gerald Patrick Fanon. Fanon és un nom, jo vaig estar a Irlanda i Fanon, bueno, és un nom venerat, eh?
Sí, és un nom, oi? Que ve dels Fenians.
Sí, sí, però és del segle XIV, segle XII, Fanon.
Sí, sí, i n'hi ha molt pocs, de fet.
Sí?
Al món n'hi ha ben pocs. A veure si algú es fa famós i així ja...
Home, n'hi ha un famós que crec que està als Estats Units. Era un Gerald Fano, precisament, que era, no sé si era escriptor o polític, no estic segur.
Però així, primer pla... No sé, però és un nom que no, som poquets, però
tu el pots fer famós a través del Teatre Auditori,
sí,
que fas la programació, sí. Tothom es coneix ara Fanon a través del Teatre, però també...
El Fanon català, perquè ja és més català que irlandès, i em diu, mira, el Guiri, bueno, ja sóc més català que altra cosa, ja he viscut més aquí que no pas allà.
Però tu presumeixes irlandès, però de fet vas néixer a Leeds.
Sí, però això, tinc els dos. Bueno, ara, per exemple, el Rugby World Cup, no sé si seguiu, el Rugby World Cup, el Mundial de Rugby.
Sí, el Mundial de Rugby.
Anglaterra ja està fora, i jo tinc, clar, jo ara vaig a Irlanda, tinc dos equips. Un dels jugadors d'Irlanda, per cert, és el fill del meu millor amic, que es diu Jordi Murphy, i que també quan l'entrevisten sempre... li pregunten pel nom, no Jordi? Això, no? Jordi Murphy és un bon nom perquè va néixer aquí a Catalunya.
Per què vas venir tu aquí a Catalunya?
Jo vaig venir per passar-hi un any i, no sé, em vaig enamorar primer de Catalunya, després d'una dona i després d'una altra dona. Així que no vaig tornar mai. Bé, bueno, he tornat així, no?, per veure la família de tant en tant, però...
Tu ets el típic irlandès que es veu les pel·lícules? Temperamental, d'aquells que els agrada molt les birres, que es barallen en els pubs i tot això, o no?
Sí, jo soc, bueno, de fet, jo l'únic dia que evito fer això és el dia de St. Patrick, que és quan no, s'espera més, però no, jo soc que surto amb els amics, sobretot els irlandesos, quan em venen a visitar aquí, sortim, però jo sóc sempre el que després de la quarta pinta ja em freno i els altres segueixen perquè tenen aquesta fama.
Recordes que tu i jo els vam conèixer precisament un dia a Sant Patre, que et vaig fer una entrevista per televisió?
Això fa molts anys, i panys, no?
Ja sí, devia ser el teu començament. Allà no està, no et vas prendre quatre pintes ni molt menys, eh? Estava serè.
Sí o no? Sí. Això va bé que ho diguis.
Em va semblar.
Sí, puntualitza, que quedi clar.
Doncs això fa temps. No, jo anava a dir abans, quan estava... Dues coses, pel que has dit abans. Primer, així, estar aquí en aquest estudi, Ramon Barnils, perquè sempre que vinc aquí veig la foto del Ramon, és que té una retirada aquí, el Jeremy Irons. Sempre em recorda quan vinc aquí, no? Sempre em fa pensar en el Jeremy Irons. I una altra cosa de continuïtat de les pel·lis, que vaig fer vaig ser extra en una pel·li l'any passat, a l'abril, i era una escena en un bar, una dona cantant, bueno, una actriu irlandesa molt coneguda, cantant una cançó de jazz, i jo estava allà de públic, amb un got de vi. Clar, jo anava bevent, i després la noia de continuïtat venia, i clar, s'havia de repetir, es va repetir, van fer 8 preses, la noia va haver de cantar la cançó 8 vegades, i clar, jo amb el vi anava bevent, cada vegada m'omplien el got, i vaig acabar una mica com si hagués pres unes quantes pintes de guina.
Tu també cantes, no?
De tant en tant, sí.
Crec que hi ha una actuació memorable, sí, al Teatre Auditori, de l'última entrega dels lliurament dels premis de Sant Catú, vas cantar...
Vam fer la presentació de temporada, sí, vaig sortir perquè sempre era una broma, sempre un dia sortiré a l'escenari cantant My Way, i ho vaig fer.
Ha sigut trending topic, em sembla.
Sí, exacte.
Ara, sí. Ara no et demanarem que cantis, però et costa allò, el típic, quan hi ha algú que diu, canta bé, ai, canta'ns alguna cosa, si t'ho demanen, que no ho faré, no et faré pas per aquest mal tràngol, i a més, si no tens acompanyament ni res... quan t'ho demanen, t'hi poses a cantar o no?
Sempre, i sobretot en aquest...
O ets dels que dius, ai no, ara no...
No, jo...
Fa la vergonya.
Sempre, però sobretot si tens un... No? Has begut un parell de pintes, sí, de Guinness,
doncs ajuda.
Ja és més fàcil.
I
a Irlanda, com dius tu, tenim com una llista de cançons que acabem cantant, sí, com Wild Rover, bueno, les que surten a les pel·lis, aquestes... Sí.
Tu estàs d'acord amb l'irlandès que surten a les pel·lis, per exemple? Bueno, no sé si vas al cinema o no, perquè clar, aquí estem parlant de tot menys de cinema. Que és
sí,
el...
jo
tu
normalment...
Tu vas al cinema de tant en tant?
Jo hi vaig poc, haig de dir la veritat, perquè més que res perquè vaig molt al teatre. Vaig molt al teatre, cobreixo molts espectacles al Teatre Auditori, així que el que jo faig és comprar DVDs, i després ja quan aquest estiu, per exemple, he vist moltes pel·lis, m'he posat una mica al dia... No tant com m'hauria volgut, però normalment petja en DVD.
Però t'agrada les pel·lis? T'agrada el cinema?
M'encanta. Mira, aquest estiu vaig fer una... Amb el meu fill, que estàvem a soles, els dos, així... La meva dona estava a Santo Domingo, jo amb el Nico, i vam veure tres pel·lis, que a mi m'agraden molt. Una mica per... El Nico té 13 anys, i per veure una mica la seva reacció. A veure què et sembla l'experiment... Vam veure The Full Monty, que no l'havia vist. Això a través de Magic Mike, una mica va venir la comparació. Match Point, Woody Allen. I Donnie Darko, que és una pel·li que m'agrada molt. I de les tres li van cantar The Full Monty. També Match Point, que em va estranyar, perquè és una mica... No és típica comèdia Woody Allen, però li va agradar molt. I Donnie Darko em va dir... perquè l'havia confós una mica, potser amb 13 anys, no era l'edat així adequada per veure la pel·li, però el va desorientar una mica el missatge.
A mi el que em sorprèn tu és que tothom el coneix com a programador del Teatre Auditori, però tu ets poeta, en català, has participat en concursos i llegir que també prepares còctels.
Això surt amb la Montserrat Avelló.
Sí, hi ha un còctel, no sé si era un dry martini, potser.
Manhattan.
Un Manhattan, sí. Manhattan.
Ostres,
m'ho he entès, sí.
Perquè ara fem un acte arran d'aquest poema que vaig escriure dedicat així a la Montserrat Avelló, que en Pau descansi. Farem un acte durant el Festival de Poesia que serà, es dirà Manhattan Time, i farem amb la gentilesa de Beans Noé, farem un còctel Manhattan en aquest acte d'homenatge a la Montserrat Avelló, i amb un còctel allà per als assistents, així que esteu convidats.
També és traductor?
Hey?
També és traductor en català?
Sí.
Que és increïble.
Polifacètic, sí. Sembla un home del Renaixement,
català,
eh?
Que parla en català perfecte.
Això sí, faig moltes traduccions.
Moltes traduccions,
I també traduccions mèdiques i literàries.
I literàries. També ets coautor d'una obra teatral.
Amb la Marta Marco vam fer... Bueno, amb el... No sé si, bueno, com a traductor, amb la Marta Marco vam fer... El meu nom és Rachel Corey.
Que ha tingut un ressò bastant gran.
Sí. I una altra que vaig fer amb Tantaka Teatroa, que era una obra que es diu, bueno, és de Daniel Glatow, és el Contra el Viento del Norte. Vaig fer la versió en
castellà. Entre l'Alex Dickman?
Era el director Fernando Bernués, Tantaka Teatro, i ara s'està fent a Venezuela l'obra, la meva versió que vaig fer en castellà. Són aquestes coses que fan gràcia més que altra cosa, perquè de diners no en porten gaire.
I l'adaptació de l'obra de l'Alec Brinkman, que n'hi ha una obra de l'Alec Brinkman. L'Alec Brinkman és un actor teatral, no?
Un gran actor, sí, que vaig tornar a veure Love Actually fa un parell de mesos també, i sí, Alan Rickman va fer amb l'Elizabeth Viner l'adaptació d'aquesta història, d'aquesta noia que va morir com a activista, no, a Palestina.
Tu creus en el cinema o en el teatre per fer activisme polític?
Sí, totalment. Sí,
és eficaç? Sí. Perquè va haver un temps, als anys 70, que el cinema no feia la revolució.
Jo crec que sí, no? I que arriba, com que és un mitjà que arriba a molta gent, això sí que... Jo crec que sí que arriba. No sé que vaig tornar a veure l'estiu al This is England, mm-hmm. Una pel·lícula que em va impactar molt. A mi m'agraden aquestes com indie, no? Les pel·lícules de directors independents, bueno, britànics i no britànics, però és una mica els deures de l'estiu, era veure aquesta... I algunes pel·lícules que vaig tornar a veure, pel·lícules com If, que no sé si...
Lindsay Anderson.
Molt bé.
I amb el poema del Kipling.
Exacte, el Rudyard Kipling.
Que comença en If.
Exacte, que és un poema fantàstic, i la pel·lícula també és que vaig... A mi, jo faig, no sé si sóc jo, però m'agrada revisitar les pel·lícules, igual les pel·lis que vaig veure amb 20 anys i ara amb 52.
I segur que trobes un altre missatge, una altra manera d'entendre, segons les coses que has viscut.
Sí, i de vegades pel·lícules que igual aquesta pel·li em va encantar amb 16 anys, 18 anys, i que ara la veus i dius, ostres, no n'hi ha per tant, aquest, no?
Això sí, que passa, sí.
Jo tinc la teoria de que les pel·lícules i els llibres, o la música, sempre són diferents des del teu punt de vista. No són els mateixos, depèn del moment en què tu els veus.
Totalment,
o llegeixes.
Sí.
I llavors és una altra cosa. Jo tinc aquesta teoria, no sé si és veritat o no, però és una teoria. Tu veus cinema irlandès actual?
A part d'haver fet d'extra, la pel·li es deia Poison Pen i de fet ja ha sortit, no crec que sigui un gran... Jo surto en aquesta escena de... I per això tinc un amic que treballa, que es diu... Island Base, em sembla que es diu. Ell treballa amb alumnes de, bueno, que estudien, no? Com els CAC, per exemple, aquí. I després, al part del curs, han de fer una pel·lícula, un llarg metratge, com a part del curs. És una cosa que és única en aquests moments a Europa, perquè no fan curs, sinó fan una...
Fan un llarg metratge,
exacte,
sí.
I a través d'ell estic una mica... Però no massa al dia, però clar, he vist no sé, quina pel·li hauria de veure irlandesa?
Home, Despertando Nelly, per exemple. Anet, Despertando Nelly.
Sí, aquesta em va encantar, que de fet no es va filmar a Irlanda.
No, bueno, això és l'església, és el cine. Això els defensors del teatre diuen que el teatre és autèntic i el cine és fals.
Exacte, sí.
No
passa res.
Escolta, i una darrera pregunta.
Sí.
I voldria dir, s'uniran algun dia la República d'Irlanda i el Northern Ireland?
Joaquín, això és una pregunta per a tenir una hora...
Ja que tu vas dir que el cine pot fer la revolució...
Home, és molt difícil, és molt difícil. De moment el que és guai és que ja no hi ha bombes, no. I avui Irlanda, tota Irlanda està de celebració, perquè ahir nosaltres, la República, vam guanyar Alemanya 1-0 i també Irlanda del Nord, que també va guanyar 1-3, així que tenim tota l'illa unida pel futbol. En
és a dir, el futbol pot unir els dos irlandesos.
Sí, sí.
Mira, és una bona pega.
És una, eh? I com veieu, m'encanta el cinema, però també m'encanta el futbol i el rugby.
Gerald, hem estat encantats de que ens hagis visitat. Has estrenat, de fet, aquesta secció que farem un cop
quin
al
honor.
Mes.
Gràcies, Mir.
I continuarem parlant de cinema amb moltes altres persones conegudes de la nostra ciutat, en companyia de l'Àngel Comas, que ens visita cada divendres en aquest Making Of per fer la crítica cinematogràfica. Eva, moltíssimes gràcies també.
A vosaltres.
Nosaltres ara continuarem amb els continguts en xarxa.